dimecres a tothom. Som aquí una setmana més a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat. Som aquí amb l'objectiu d'apropar-vos al teatre local des de totes les seves visions. Estareu al dia de l'agenda de la nostra ciutat, parlarem de la història teatral de Sabadell, descobrirem també les reaccions dels espectadors sabadellencs, conversarem amb els i les protagonistes d'aquesta temporada, entre moltes altres coses. Així que benvinguts i benvingudes a l'Amunt al Taló. Aquestes setmanes d'octubre tenim programes molt plens de continguts, del tot interessants, perquè la ciutat es troba de ple en el Festival Sabadell Escena, i les setmanes d'octubre les tenim plenes de propostes interessants que volem que apareguin al nostre programa, l'Amunt al Taló. Així que no parlo més jo i anem a l'important, a escoltar més informació de tot el que hi ha programat per aquest cap de setmana en el marc d'aquest festival. Ara sí, doncs, comencem el programa d'avui repassant els seus continguts.
Amunt al Taló.
Doncs avui, una setmana més, ens acompanya el nostre apuntador, en Pol Juera, per parlar-nos sobre Marina Ginestar, Foto de memòria, un espectacle que es realitzarà aquest cap de setmana a l'Alcabot de Castellà. Repassarem també les propostes teatrals que hi ha a la ciutat per aquest cap de setmana a la platea indiscreta amb la Júlia Stals. Parlarem amb en Marçal Bayona, actor a l'espectacle Mitja Taronja, una obra de teatre que es podrà veure a Calestruc aquest cap de setmana. També podrem conversar amb Manel Rosés, creador i intèrpret de l'espectacle de circ Acri, que estarà aquest cap de setmana també a l'Estruc i que en vam poder veure un tastet a l'acte inaugural de la Capitalitat Cultural de Sabadell. Parlarem sobre La Grotesca, un espectacle que també arriba a l'Estruc aquest cap de setmana en mans de la companyia L'Escarlata, i acabarem el programa, com sempre, amb Teatre de Franc, on l'Alvira ens parlarà de Moltes Mercès, l'espectacle on l'actriu Mercè Comas fa un repàs de molts moments de la seva vida i, per tant, també de la nostra. Doncs ara sí, després de fer aquest repàs dels continguts del programa, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. L'Apuntador.
Bon vespre, Pol Juera. Ja et tornem a tenir aquí.
Sí, ara ja he repetit, de setmana passada.
Home, és que hi ha molta informació a la ciutat teatral, per tant, necessitem que ens donis un cop de mà i que ens informis d'algunes coses, com avui, que vens per informar-nos sobre un espectacle que es pot veure aquest cap de setmana, no a la nostra ciutat, però molt a prop, i que creiem que val la pena doncs, tenir-ne una mica d'informació.
Molt a prop, molt a prop. Està aquí al costat i val la pena. Porto un titular, Carlota, que em fa doncs, il·lusió a l'espai l'Alcabot de Castellà del Vallès, per això dèiem que està aquí a prop, és aquí a Castellà. El pròxim 19, el dissabte 19 d'octubre, podrem gaudir de Marina Ginestar, Fotos de memòria, un projecte del TNC que té per objectiu reivindicar el paper de la dona i posar en valor el seu llegat, no? Donant veu a dones silenciades per la història. De totes maneres, veiem com descriu aquest projecte i quin titular li posa la seva directora, Bruna Feliciano.
Durant la guerra i postguerra van tenir un paper superimportant a la societat i en postguerra i sobretot en període franquista es va eliminar aquest històric, aquest historial seu.
Hem parlat molt, Carlota, d'aquest nom, Marina Ginestar, però qui és Marina Ginestar? Jo després també us en apunto una breu descripció, però escoltem una altra vegada aquesta, la directora, com descriu aquest personatge de la història.
Marina Ginestar, jo crec que gairebé el 90% de la població catalana la coneix, és aquella imatge, o l'ha vist en algun moment, és aquella fotografia d'aquella noia jove, de cabell curt, amb un fusell al terrat d'un hotel a Barcelona, en blanc i negre, que durant la Guerra Civil Espanyola, Hans Gutmann, fotògraf alemany, la va fotografiar en un determinat moment per representar totes aquelles dones que lluitaven en el bàndol republicà a Barcelona.
Interessant la descripció que fa Bruna Feliciano, la directora d'aquest projecte. Parlem, doncs, d'una dona periodista, escriptora, repetim, militant antifeixista catalana en una època on les dones doncs, pràcticament no podien ni sortir de casa. Llavors, com és d'important, no?, que sigui coneguda per aquesta tasca durant la Guerra Civil i per la seva activitat a l'exili durant els anys del franquisme. La directora del projecte, a més, ens ha volgut fer ressò de la importància d'aquest personatge. Escoltem-la a veure com... què diu.
Sobretot perquè jo crec, i de fet la companyia creu molt en el paper de la dona, en visualitzar aquelles dones que la història va eliminar o va deixar de banda, i és important recordar-la sobretot pel seu paper social, però també pel seu paper cultural, pel seu paper personal, no només, en aquest cas, no només durant la Guerra Civil Espanyola, sinó en tota la societat que va venir després i que d'alguna manera les va silenciar.
Per tant, fem una miqueta de recopilatori i anem a l'inici d'aquesta secció i recordem que és el dissabte, dia 19 d'octubre, a les 8 del vespre, a l'Espai L'Alcavot de Castellà del Vallès, aquí al costadet. Ens haurem de desplaçar aquest cop, però...
Val la pena aquest desplaçament.
Val la pena per...
Val la pena... Com deia la Bruna i tu també,
exacte,
recuperar la memòria històrica, recuperar aquests personatges i sobretot dones que van quedar silenciades en un segon pla en una època tan complicada com va ser la guerra i l'exili. Doncs moltes gràcies, Pol, per aquesta setmana altre cop acompanyar-nos i donar-nos informació del tot interessant per tots els oients.
I per últim, Carlota, deixa'm afegir també on poden comprar les entrades.
Exacte, i tant.
Perquè sempre a vegades és un punt que costa. A antrapolis.com trobareu les entrades directament allà, busqueu el títol de l'obra i ja està.
Perfecte.
I anar-hi.
Doncs cap a Castellà a descobrir més sobre la Marina Ginestà. Moltes gràcies, Pol.
A vosaltres. Adéu, adéu.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs ja tenim a punt la Júlia Stals a l'estudi per oferir-nos aquest repàs de propostes teatrals que tenim aquest cap de setmana a la nostra ciutat, que em sembla que en són unes quantes, Júlia.
Bon vespre, Carlota. En són moltíssimes. Estem plegats de cultura, però això sempre és una bona notícia.
I tant que sí, tant que sí. Doncs va, apuntem... Bueno, primer obrim orelles i després
obrim orelles,
un paper preparat per apuntar.
I tant, ens dirigim a la Creu Alta, al Teatre Sant Vicenç, que continua en cartell, Dispara Flanagan, dissabte a 2:15 del vespre i diumenge a 6:00 PM. També estrenen els Músics de Bremen diumenge a 11:45 del matí. No l'estrenen, sinó que segueixen amb l'estrena.
Exacte, continuen. I amb poques entrades disponibles, així que afanyeu-vos també a properes dates, que em sembla que serà tot un èxit.
I tant. Seguim a l'alternativa que presenten Creatius aquest dissabte a 7:00 PM i diumenge a 6:00 PM.
Perfecte, i cap on anem?
A la Bàscula, que representaran Idiota aquest divendres a 9:00 PM, dissabte a 8:00 PM i diumenge a 6:00 PM. Tenim moltes representacions, aprofitem-les, totes les sessions.
I tant.
A l'Estruc interpreten La Grotesca del Festival Sabadell Escena, divendres i dissabte en diferents horaris, els podeu trobar tots al web perquè n'hi ha a totes hores. També Hamlet, dissabte a 8:00 PM i diumenge Mitja Taronja a 8:15 PM.
Perfecte, de La Grotesca i de Mitja Taronja tenim entrevista en aquest programa, per tant també recordarem dates i horaris de totes les seccions. Hem d'anar cap a algun lloc més?
Sí, als Museus de Sabadell, perquè diumenge a 11:45 PM presenten Paraula de Guimarà.
Molt bé, perfecte. Amb dues sabadellenques, em sembla, l'Anna Güell i la Tània Benús, per tant, oportunitats de veure el talent sabadellenc.
I
per
últim, alguna cosa. Acabem el Teatre Principal, que ofereixen iaia diumenge a 13:00 PM i a 17:45 PM.
Perfecte, o sigui que no ens podem queixar de que si tenim ganes d'anar a veure teatre aquest cap de setmana no
tenim
opcions.
Tenim de tot i no cal que ens movem.
Imagina.
Podem fer-ho a la nostra ciutat, per tant aprofitem-ho.
I
sobretot
sí.
Recordem que es poden trobar totes les ofertes culturals de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, que està disponible a tots els mòbils, per tant descarregueu-la, i també a la web de Sabadell Cultura.
No hi ha excuses, Júlia.
No. Doncs omplim les plateres, va.
Moltes gràcies, Júlia. Ens veiem la setmana vinent.
Que vagi bé, bona setmana.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Sou dels que busqueu la vostra mitja taronja? Existeixen les mitges taronges? Per parlar sobre l'amor, les mitges taronges i molt més, tenim amb nosaltres avui el Marçal Bayona, un dels actors de l'obra amb aquest títol, Mitja Taronja, un espectacle de la companyia La Canina, que després de fer temporada al Tantarantana la temporada passada, arriba aquest diumenge 20 d'octubre a 7:00 PM a Cal Estruc. Bon vespre, Marçal.
Bon vespre.
Primer de tot, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres. La primera pregunta, Marçal, existeixen les mitges taronges?
Ah, és una bona pregunta. Jo crec que no, que existeixen moltes fruites que encaixen dins d'una batedora, no?
Sí, jo no sé si era ben bé així, però la reflexió que sentia d'algú que parlava sobre aquesta fal·làcia de trobar la mitja taronja perfecta, que encaixi, és com la mitja taronja, ets tu. O sigui, ets tu mateixa amb tu mateixa, no?
Sí, hi ha molta
que és
gent que diu
que encaixa...
Exacte, que res t'hauria d'autocompletar, no? Que hauries de ser tu mateixa, que fossis íntegra i sencera.
Exacte. Perquè normalment, no sé qui, ens ha marcat una mica els límits de l'amor.
Home,
ens han marcat aquí
Disney,
i a què podem...
Disney bastant, comprar... no?
Exacte, no? Què és lícit estimar, quines relacions són lícites, quines no. Em sembla que això apareix en algun moment
això
de l'espectacle.
Això apareix. Sí que hi ha un debat... lògic sobre límits, no? Perquè sempre hi ha d'haver algun límit a nivell social, perquè si no, no encaixaríem ni taronges ni melons, ni encaixaríem res, i seria una Macedònia massa complicada. Però sí que hi ha un judici molt gran i un anhel, una mena d'objectiu que ens han col·locat des de ben petites, no? Sobretot des de la ficció, però està molt arrelat culturalment aquesta cosa d'haver de trobar una sola persona amb qui fer la vida d'una certa manera i un cert tipus de coses, no?
Uh-huh. Mitja taronja, un sopar entre amics, una inauguració d'un pis, una celebració, elements que semblen que ens portin a un ambient doncs, distès, segurament còmode, relaxat, però em sembla que tot això es va torçant a mesura que avança l'espectacle.
Sí. Mitja taronja, bàsicament, ens porta cap allò que sembla tan típic que jo crec que totes nosaltres hi hem passat moltes vegades, amb la diferència que una de les participants d'aquest sopar decideix fer un canvi. Decideix introduir un nou element de joc que ens porta la pregunta aquella que jo crec que tots ens hem fet diverses vegades de si tens una amistat que està en una parella, no?, ara mateix, i tu veus que allò no va bé, que allò no funciona, que allò és nociu, és tòxic, és perjudicial per la teva amistat, li diries? Llavors Mitja Taronja explora una de les possibilitats, si més no, de com treure a la llum aquest tema, aquesta por, aquests tabús, i és una de les reflexions que fa més la gent quan surt de veure l'espectacle, no? De dir, ostres, doncs jo tinc uns amics que... I jo, sí, tothom
els té. Ens hi hem trobat, tothom en algun moment ha vist, i és una de les coses, crec que més difícils a dir a vegades i més necessàries a la vegada de dir, és que ho ha de saber, vull dir, es veu tan clar a vegades des de fora que dius, és que és claríssim que ho ha de saber. De tot això, com deies, en parleu a Mitja Taronja, però sense perdre l'humor, el to còmic de l'espectacle. Com es troba l'equilibri entre coses tan profundes i l'humor que no desaparegui en l'espectacle?
Això nosaltres amb la Canina sempre fem textos de la Sílvia Navarro, que és la dramaturga i directora de l'espectacle, i nosaltres sempre diem que juguem amb les petites coses, els petits entrebancs, no?, de cada dia. Llavors, com totes aquestes històries que en realitat no estan tan llunyanes de nosaltres, al final o ens enriem o són tan bèsties que acaben explotant, no? Llavors nosaltres, pel tipus de teatre que ens agrada fer, per la manera com ens agrada arribar a la gent també, creiem que tota aquesta profunditat que tu dius hi és, però no està molt perseguida. És a dir, hi ha gent que surt de veure l'espectacle i ha passat una bona estona, s'ha entretingut i diu, ah, mira que bé, i hi ha gent que surt amb les entranyes remogudes de dir, bueno, tinc una conversa pendent, o això em porta, no?, això també ens passa, això em porta aquella conversa que jo vaig tenir fa 10 anys tan incòmoda que em va costar una amistat, no?
Clar.
I, clar, aquí cadascú també és com hi connecti amb les coses. En tot cas, sí que hi ha moltes capes d'humor i de realitat i de dosis d'abstracció prou grans com perquè cadascú es faci la seva pel·lícula.
Justament una de les entrevistes que fem al programa d'avui també té molta relació amb una de les coses que deies, i és un espectacle que també arriba aquest cap de setmana a Calestruc, que és La Grotesca, i que reflexionen sobre el futur del riure, com s'ha limitat també el riure, una mica el que dèiem amb l'amor, eh? Com socialment no sé a qui li interessa que això vagi cap a un camí concret, i m'ha fet pensar en això que deies, que si no ens enriem nosaltres mateixos del que ens passa, i és una de les coses que també ells valoren molt en l'espectacle, que el més important és riure's primer d'un mateix i després podrem riure dels altres i de les situacions que ens passin d'una forma molt més sana i sense fer-ne mofa o sense ofendre a ningú. Per tant, ja aquest cap de setmana l'Estruc s'hi riurà, segurament.
Segur, això segur.
Perfecte. Com parlaves de la vostra companyia, La Canina, amb la Sílvia Navarro com a directora i dramaturga d'aquest espectacle, i destaca l'amistat que hi ha entre tots els seus membres, i a mi una de les coses que m'encuriosia és, clar, entenc que si sou una companyia on hi recau l'amistat, cadascú de vosaltres hi juga una mica el paper en tots els processos de la creació. I després ja, a l'hora de fer l'exhibició, cadascú ja té el seu rol més assignat, però suposo que la creació neix d'una creació conjunta.
En aquest cas, el text no. El text és de la Sílvia. Uh-huh. Llavors nosaltres, evidentment, com a intèrprets, fem una mica el que volem amb allò durant els assajos i ella ens va donant vistiplaus i cartes blanques, no? I retallant el que no. Sí que és cert que abans d'escriure aquest text, entre totes, les tres intèrprets, la Sílvia, que és la dramaturga i la directora, i la Tània, que és escenògrafa, vestuarista i dissenyadora de llums, doncs sí que ens asseiem, decidim per on volem que camini, què volem que sigui el text, al final, l'espectacle, de què ens ve de gust parlar, i llavors la nostra estimada precarietat també fa que tothom hagi de fer de tot. Per tant, acabem construint l'escenografia entre totes i si s'ha de fer vestuari, si s'han de fer... Tot plegat acaba sent bastant així. Tot i que això va estar dins del marc del cicló del Teatre Tantarantana, uh-huh, en coproducció, però tot i així sempre acabem fent-ho tot. Per una banda, per precarietat, i per l'altra, evidentment, també per ganes. Per ganes d'implicar-nos en la direcció, en la creació d'espais, en la il·luminació. A nostres, crec que al final som gent que ens entenem bastant a nivell de llenguatge, i que totes tenim aptituds molt diverses com per poder-hi aportar diversos granets de sorra.
Això és, jo crec que, dels beneficis o de les coses que es destaquen també a l'espectador, d'aquestes companyies que neixen doncs, de l'amistat, d'aquest llenguatge comú, que al final crec que ho traspasseu a l'espectador també i s'agraeix, que no és un engranatge de moltes coses separades, sinó que ja neix d'un interès conjunt, d'una manera de treballar i d'entendre l'art i el teatre. Mitja Taronja també té un acompanyament d'una banda sonora que és important en el desenvolupament de l'obra. Quin paper hi juguen aquestes cançons que els espectadors escoltaran?
Jo crec que ens porten a la primera pregunta, o la segona, la tercera, no? que has fet fa un moment, que era qui ho vol, això? Qui ens vol acompanyar cap a aquest mite de l'amor romàntic? No? Llavors, cadascú té les seves, però quines són aquelles pel·lícules romàntiques, aquelles bandes sonores que ens han acompanyat a creure que hi ha algú esperant-nos, que hi ha un príncep blau, que hi ha una princesa adormida d'alguna manera esperant-nos sense fer res, no? Llavors, crec que són coses que com a punt de partida nosaltres ens serveixen per connectar amb tot allò que durant molts anys hem filtrat, també. No? Com ens ha arribat això a les venes? Per què estem fetes d'aquesta pasta? Estem fetes no perquè la societat digués que això és així i ara ens despertem amb això, sinó que se'ns ha anat introduint, no? Llavors, també és una mica una patada a l'estómac per totes aquelles coses que nosaltres recordem, o la majoria de gent recorda, amb bon rotllo.
Clar, amb un somriure, amb que sents aquella somriure, cançó, no? I de cop, exacte, somrius.
I després t'hi pares a pensar una mica i dius, ostres, això que va marcar la meva adolescència, la meva joventut, el que sigui, què hi havia allà darrere també, no?
Clar, i posar aquesta importància cultural dins l'espectacle crec que també és reivindicatiu també a l'hora de crear espectacles com aquests, no? De com d'important és el que veus, el teatre, el que llegeixes, el que sents, el que veus a la tele, no? I marcar-t'ho com a dins de l'obra també és com un de... Clar, és que és, tots els missatges que rebo culturalment al final acaben calant, i sobretot els més poderosos, que es mouen amb moltes més màquines darrere. Se'ns acaba el temps, Marçal, però primer de tot, clar, hem fet aquesta petita entrevista i serà per aquells oients que ja tinguin entrades, perquè em sembla que això ja, em sembla que quan ho he mirat en quedaven dues o tres aquest migdia, llavors, entrades exaurides, que això jo crec que és un plaer,
sí,
des de dalt de l'escenari, però igualment recordem que es podrà veure Mitja Taronja de la Canina aquest diumenge 20 d'octubre a les 7 del vespre a Cal Estruc, com dèiem, amb les entrades gairebé exaurides, així que l'enhorabona per l'èxit i moltes gràcies per aquesta estona, Marçal.
A vosaltres.
Gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
Què passa en aquells espais que són un enllaç entre dos llocs? Són llocs? No llocs? Què passa en aquest llindar? Manel Rosés explora aquests conceptes a l'espectacle Acri, un solo de circ d'una acròbata, una escala i una porta. Acri arriba aquest divendres 18 d'octubre a les 8 del vespre a Cal Estruc. Tenim el Manel al telèfon per poder-ne parlar amb més profunditat. Bon vespre, Manel.
Hola, què tal?
Moltes gràcies, primer, per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Dir que vam veure els que hi vam ser doncs, un tastet d'aquest espectacle fa uns mesos, una mica brigadets, perquè feia fred, a l'espectacle d'inauguració de la Capitalitat Cultural. Sí, i per tant, alguns ja tenim una imatge d'aquesta escala i doncs ara ho podrem veure en profunditat. Per tant, l'escala, Manel, és l'element central del número, però entenc que a part de ser l'aparell de circ, que et permet fer una sèrie d'acrobàcies, l'escala també juga algun paper simbòlic a la història.
Sí, i tant, sí, l'escala és per... O sigui, jo dic que té com tres papers, per un cantó és l'aparell de circ, que és una parella circ que ja porto anys treballant, per l'altra és una escenografia, perquè es mou i canvia de posicions i genera diferents espais, i també és simbòlica, perquè una escala té molts símbols, no? Dalt a baix, fracàs, èxit, i també aquesta cosa que deies del nou lloc, per l'escala és un lloc on no hi vius, i estàs de pas, no t'hi quedes, no hi passes estones, en principi, i això... Bueno, això és un símbol de moments de vida on no hi hauries de passar estona, però a vegades t'acabes entretenint.
Suposo que en els espectacles de circ, no només aquest, com comentaves, amb l'escala, els aparells suposo que sempre acaben traspassant els límits de la utilitat pròpia. Són més que un objecte en els espectacles de circ.
Sí, clar, és que els objectes parlen i la relació que tens com a acròbat amb l'objecte també parla, no? Sí, i tant, sí, sempre traspassa, i a més de que aquell objecte es converteix també, com que hi fas tanta estona, es converteix en un mode de vida, també es converteix com les eines d'un, no sé, d'un sabater o d'un ferrer, doncs també té aquest símbol i aquesta relació.
Sí. Em sembla que la paraula que posa títol a l'espectacle, acri, també té relació amb aquest món i amb aquest món d'acrobàcies.
Sí, és, o sigui, acrobàcia, diguéssim, és una paraula composta que ve del grec, que és acro, que vol dir límit, llindar, i vató vol dir caminar. Llavors, diguéssim, que acrobàcia es pot traduir com caminar pel llindar. I llavors m'interessava aquest concepte de llindar que està en la mateixa paraula acrobàcia que això, doncs, que per mi tenien tres...
I què vol dir caminar pel llindar? O des de quin punt ho explores tu en aquest espectacle d'Acri? O, com deies, per què t'interessava aquest caminar pel llindar?
Sí, m'interessava perquè per un cantó hi ha la imatge, diguéssim, és que penses en el primer moment, no? De caminar pel llindar en el sentit d'anar pel risc, de buscar el risc. I que és una cosa molt intrínseca de l'acròbata, sobretot quan comences d'empuixar aquest límit del risc i estar sempre caminant en aquest llindar de buscar més risc i més dificultat. Però a la vegada també m'interessa perquè, com que ja, diguéssim, ja porto uns anys fent acròbata i si és una disciplina que també en un moment de la teva vida s'esgota i ja no costa mantenir la forma com per seguir empuixant aquests límits, em preguntava com es pot ser acròbata sense haver d'empuixar el límit tant i quins altres llindars puc trobar i com aquesta búsqueda d'estar en risc es pot transduir en altres coses. I llavors, sí, aquest és un altre.
Clar, perquè el que comentaves, és cert que els espectadors de quan veiem algun espectacle de circ, a vegades sempre tenim un ai al cor posat per vosaltres, perquè també porteu una mica el límit a l'espectador propi. Aquest veure el perill és una cosa que poques vegades es veu fora per plaer, com si diguéssim, i el circ és un exemple, clar, com a acròbata, perquè el límit del risc és molt fi, perquè si un dia el passes pot ser el final per lesions, per qualsevol cosa que et pot comportar una conseqüència greu com a acròbata. Com treballes l'equilibri entre estar sempre al límit però no traspassar-lo?
Bueno, hi ha una part de que entrenes, diguéssim, i entregues amb uns materials de seguretat que després tu potser a l'espectacle baixes un palet aquest límit, realment. Però sempre hi és, no? Sempre pots tenir un fallo i, de fet, hi ha lesions, hi ha accidents, vull dir que no és una cosa estranya que passi. No, sí, és algú, realment, és algú estrany que ens agradi buscar aquest, aquest límit pot enviar algú com que connecta molt d'una forma molt directa amb l'espectador. És a dir, en aquest moment de buit o de sal o de risc, que són mil·lisegons, perquè al final no, són petits moments on hi ha aquest risc. En aquest moment ningú pensa, tothom està en el present d'una manera molt... tant l'acròbata com l'espectador.
Sí. És una connexió, jo crec que potser és dels moments més purs de...
Sí,
no?
És
que no hi ha cap altre pensament, com deies, més enllà, i són segons, però és cert que... I es crea, no?, segurament un espai pur a l'espectacle o a qualsevol lloc on s'estigui fent i on s'estigui jugant aquest risc, i crec que no sé si com a acròbata sents aquesta com respiració, com silenci absolut de l'espectador, que quasi ni respira ell tampoc en aquests segons.
Clar, sí, sents aquesta força, sí, vull dir, aquest moment fort, diguéssim.
Després,
sí.
Molt bé. Acri és el teu primer, Manel, és el teu primer projecte d'espectacle llarg en solitari. La durada, em sembla que havia llegit, sobre uns 40 minuts.
Sí,
40-50.
45, sí.
Exacte. Clar, com s'afronta una creació en solitari? Entenc que, suposo que té alguns avantatges i alguns inconvenients.
Sí, bé, primer, no és ben ben... jo estic sol en escena, però hi ha un equip, hi ha dos tècnics que venen amb mi. De fet, durant la creació hi ha hagut persones que m'han ajudat des de fora, com a directors o ulls externs, que diríem. I, per tant, per un cantó no estàs del tot sol... Però sí que les decisions al final les acaba prenent tu, i té l'avantatge de que pots explorar el que a tu et ve més de gust i no, que no s'ha de negociar amb gaire gent, diguéssim, el contingut de l'espectacle, i per tant pots... I això està bé, però això també té els seus problemes, que és que tot passa per tu, que ho has de... ho has de decidir tot, i la dificultat de trobar la força a vegades de saber si... A vegades, en el moment de creacions, hi ha un moment que hi ha dubtes de si aquella escena funcionarà o no funcionarà, si la vols fer, si t'agrada, fins i tot, no? Dius, ostres, no sé si m'agrada o no. I a vegades, amb una companyia, doncs, ho parles i ho acabes assumint, diguéssim, en grup, de dir, va, sí, fem-ho i aviam què passa. I quan estàs sol, ho has d'assumir sol, i aquí sí que hi ha un moment de dir, ostres...
Bueno, assumeixes un altre tipus de risc.
Exacte, sí.
No tan físic, sinó de la creació de l'espectacle, assumir el risc de si això és el que l'espectador buscarà o li agradarà en aquest sentit. I estar en solitari en escena també suposo que és una dificultat en no poder perdre la intensitat en cap minut que duri l'espectacle, i més aquest que la durada és llarga en aquest sentit.
Sí, això té una certa dificultat. Però també té... Jo crec que té una doble vessant, és a dir, la dificultat de que tot... Exacte, t'estan mirant tota l'estona, qualsevol cosa que facis... És a dir, no tens un moment, per exemple, si t'has de canviar de sabates, doncs ningú et cobreix, perquè ho has de fer davant. I, per tant, has de buscar una manera de canviar les sabates perquè sigui interessant. Però, per l'altra banda, penso que una persona sola a l'escenari té... A mi, almenys, quan com a espectador també m'agrada veure, té una fragilitat molt especial que crec que genera algo especial i que el públic també ho agraeix, de vegades. Perquè, evidentment, també agraïm veure companyies.
Clar, sí. Però bueno, que cada espectacle te n'emportes alguna cosa diferent.
Sí.
I en aquest cas, doncs, veure una persona sola també assumint un risc, doncs, com tu deies, jo crec que també s'agraeix com que ho dona tot, no?, per aquell moment i per allò que estàs vivint com a espectador. Manel, Acri és un espectacle on hi apareixen diferents disciplines, no? Hi ha diferents elements que el conformen. No hem parlat encara de la porta, tampoc, però suposo que també hi té el seu joc. Com es combinen perquè tot... Perquè és un, jo, per mi, sóc espectadora no molt habitual del circ, però sí que m'agrada, i sempre penso que és que teniu una feina, des del meu punt de vista, tan difícil per fer una dramatúrgia. A vegades jugueu poc amb les paraules, que és la forma en què estem més acostumats a entendre'ns i a rebre missatges. I penso que teniu una feina molt gran en trobar aquesta manera de combinar tots els elements que hi ha en un espectacle de circ i per acabar explicant alguna cosa o per acabar arribant a l'espectador. Amb quins elements jugues a Acri?
Jo a Acre jugo una mica amb tot el que puc i amb la paraula jugo molt. De fet, parlo ja bastant de text. I per un cantó hi ha el llenguatge acrobàtic, que al voltant d'aquest, sobretot al voltant dels objectes i de l'escala, que llavors agafa un pes més simbòlic, potser amb les metàfores que l'escala et dona, els espais que l'escala et dona, doncs, de sota l'escala o a dalt l'escala. Llavors això ja construeix una petita narrativa més simbòlica que després, diguéssim, amb la paraula i la porta, que tinc una porta amb la qual parlo amb el públic quan surto per la porta, i li dona, ajuda a donar forma i contingut i a entendre una més, a seguir més el que l'acció física. Llavors, en aquest cas, la fórmula ha estat aquesta, però fórmules n'hi ha mil i és veritat que el circ amb la narrativa hi té una relació difícil, però que quan s'aconsegueix...
És brutal. Com a espectador aconsegueixes entrar en la narrativa d'un espectacle de circ, és al·lucinant, perquè la connexió va molt més enllà d'haver entès les paraules o haver connectat amb una emoció explicada. O sigui, va molt més enllà i traspassa molts límits, jo crec, que quan entres dins la narrativa d'un espectacle de circ. Però és cert que jo crec que com a artista la feina per aconseguir-ho és més gran en aquest sentit. I em sembla que a Anacri també jugues amb el so i la llum com a elements indispensables per a aquesta narrativa.
Sí, sobretot amb la llum. La llum sí que m'acompanya, sí, em descobreix espais, me'ls amaga, genera una mica de història, sí, també.
Clar, com deies, una mica amb tot i amb el que pots. Ho aprofites tot el que hi ha perquè tot ajudi, tant suposo tu com a artista com a l'espectador, per acompanyar-te en aquest viatge a través d'aquesta escala, que visualment, ja et dic jo, que vaig estar en l'acte inaugural de la Capitalitat, que era... simplement ja era bonic de veure. I suposo que si pots veure doncs, tot l'espectacle sencer i entrar en aquesta narrativa, encara és més bonic de poder-ho gaudir. Doncs, Manel, se'ns acaba el temps. Simplement recordar als oients que aquest divendres 18 d'octubre a les 8 del vespre, que les truc, podreu gaudir d'aquesta reflexió i d'aquest espectacle visual amb el Manel de l'escenari. Moltes gràcies, Manel, per acompanyar-nos a aquesta estona i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Adéu.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Com us sentiu quan rieu? Us sentiu alliberats? La companyia L'Escarlata pren aquest punt de partida, entre d'altres, a la Grotesca, un destil·lat en forma de pensaments sonors i actes poètics que dialoguen, creant un collage poètic i provocador que qüestionen el rol i el futur del riure i també de la llibertat en la societat. Per parlar-ne tenim al telèfon a Jordi Aspa i Bet Miralta, fundadors i artistes d'aquesta companyia i també de l'espectacle La Grotesca. Bon vespre a tots dos.
Bon vespre.
Moltes gràcies per aquesta estoneta. I ja d'entrada té un plantejament interessant l'espectacle. Jo em preguntava, és possible, perquè parleu del futur del riure, creieu que és possible la desaparició del riure?
Bueno, això crec que és una pregunta que se l'ha de fer cadascú.
Exacte.
I no sé.
És una constatació que diguem que està canviant el paradigma del riure i que no es riu com abans, que les llibertats, que les censures, que la manera de viure de la societat actual capa una mica aquest riure. Nosaltres el que hem estat investigant, el que hem estat fent una recerca és sobre el riure espontani, no? Aquest riure que surt del natural, de qualsevol acte imprevist que passa al voltant teu. I ens sembla que sí, que s'està perdent una mica aquesta espontaneïtat, que la societat estem més programats que mai amb aquests aparells que portem a la butxaca, que en diem telèfons, però que almenys que són telèfons, estem més pendents de moltes coses i llavors sí que hi ha riures, hi ha programes de tele, de mitjans de comunicació, d'espectacles, però són riures com molt programats, són riures com molt preparats, com molt dirigits, no? I llavors també hem estat qüestionant el poder del riure, l'utilitat del riure en el poder, no? Com, com es fa servir, com no es fa servir. Vull dir que la desaparició del riure no és un dia per l'altre, però que hi ha una transformació i uns canvis molt importants, ens sembla que sí.
Potser més que... perquè jo crec que aquest riure espontani que parlàveu és gairebé un instint natural de l'ésser humà, potser el que canvia, i com dèieu segurament amb algun poder a sobre, és l'entorn que el provoca, no? Que no interessa tant que hi hagin espais potser d'aquesta llibertat en què aquest instint es mostri de la forma més natural possible.
Exactament, crec que sí, que vaja, la nostra una mica deducció és aquesta, que l'entorn ens està com acotant cada vegada més. Si no ens donem aquests espais per compartir-nos i per deixar-nos expressar i viure i sentir en plena llibertat, doncs hi haurà coses que canviaran, i el riure n'és una segurament.
I també tampoc ens estem educats o se'ns educa per riure d'un mateix.
Exacte.
Perquè és la base de tot. Si tu pots enriure tant de tu, d'actes que has fet, i després els repensis, ostres, què he fet o què estic fent, no? I riure de tu mateix també et permet riure dels altres amb una certa sanitat, que no és en riure-se'n, no és una mofa sarcàstica, lletja, sinó que és riure per riure, perquè allò fa riure.
Perquè hi ha coses que fan gràcia i són indiscutibles.
Exacte.
Les fem nosaltres o les facin els altres.
Exacte.
I el riure allibera sobre de tot, per sobre de tot, és una font d'alliberació.
Això és el que us volia preguntar. Relacioneu molt el riure amb la llibertat de l'ésser humà.
Sí, perquè és dels actes més lliures que hi ha, jo penso.
Lliure i alliberador, no? Què ens succeeix després d'un fart de riure d'aquests que és imprevisible, que estàs amb una colla d'amics, amb un dinar familiar, inclús a vegades en situacions com un enterrament d'una persona propera.
Totalment.
Que ens fa amb el riure i el plorar i el
sí,
riure.
Sí, això em venia al cap, que al final hi ha molts moments d'aquests riures alliberadors que són en llocs en què socialment potser no hauríem d'estar rient.
O potser sí.
I com dèieu vosaltres, ho hem tallat una mica, no?
Exacte. O potser perquè no podem estar a l'aula rient.
Clar.
I potser estaríem més deixats anar, més tristesos,
sí,
més a gust, i potser allò que ens costa tant d'entendre ens entraria, ho entendríem millor. No ho sé.
Li hem posat límits, no? Li hem posat límits al riure.
Clar, es relaciona el riure amb una cosa banal, lleugera, sense importància, i en el fons és superimportant el riure. En el bon moment, en el bon lloc, en l'educació, en els judicis, en els llocs més inversemblants i més seriosos, creiem que...
Com trenca tensions, a vegades, moments d'aquests de màxima tensió, i que allò s'ha de desbloquejar d'alguna manera, el riure en podria ser un recurs i una eina molt útil.
Bé, ja s'està fent servir, per exemple, la sanitat,
sí,
aquí tenim els
Pallapupes
i altres organitzacions que es dediquen
i tant,
no tan sols amb els pacients, sinó amb l'entorn familiar. Què passa quan hi ha algú malalt, una canalla, algú a l'entorn familiar, com tot això s'afronta, i és superimportant el treball.
Sí, del riure, treball. I tant. I com és que, a mi em sorgeix la pregunta, per què el riure per fer aquest espectacle? És a dir, l'origen de l'espectacle ens el podríeu explicar breument, per què us va, no, aparèixer el riure i d'això n'heu fet un espectacle?
Mira, vaig coincidir una cosa així casualística i causalística molt ràpida, molt curiosa, i és que just abans de la pandèmia, just abans, ens fan un encàrrec per fer un projecte comunitari a la ciutat de Granollers i li posem el títol de Com riu la ciutat en aquest projecte comunitari. I al cap de pocs mesos ens tanquen a tothom i nosaltres ens quedem amb aquest projecte en l'aire i amb moltes ganes de profunditzar, i ens dediquem a fer durant tot aquest temps una recerca sobre el riure. Ens donen la beca Hivernem, la primera convocatòria a la beca Hivernem de la Fira Tàrrega i l'Institut Ramon Llull, i ens posem a cercar sobre el riure i aprofitem aquesta circumstància de tancament i per dedicar-hi un munt d'hores, per a la mesura que podem aproximar-nos a diferents col·lectius i fer també molta recerca en el terreny. Aquest projecte amb la comunitat de Granollers també es tira endavant de la manera que es pot, i mica en mica anem recopilant dades sobre aquesta recerca del riure, i ens sembla que és un tema suficientment important com per compartir-lo. I una mica, sense massa pretendre-ho al primer instant, mica en mica ens anem acostant a la creació de la grotesca, que és una mica un dels destilats d'aquesta recerca. I tenim altres apartats com més de participació i de comunitat.
És a dir, és un engranatge que heu fet de recerca al voltant del riure i n'han anat sortint diferents resultats o projectes, sí. I un d'ells és aquest espectacle de la grotesca.
Sí, exacte. Aquest és el més escènic, i on la Bet i jo som els que actuem, els que acompanyem l'acte, i els altres, tal com deia la Bet, són més comunitaris, són més treballs amb col·lectius, i després es desenvolupa segons a cada lloc, segons la comanda. Es diu Com riu la ciutat, tal com t'hem explicat abans, i segons a cada lloc, a cada població, a qui ens convoqui, es fa un treball d'una manera o d'una altra, però sempre sobre el riure.
Sempre amb el punt comú del riure. En el vostre espectacle, La Grotesca, els globus em sembla que tenen un paper important. Quina relació tenen els globus amb el riure?
Bueno, els globus van sortir... que no ho puc explicar ara, perquè si no faria spoiler, eh? d'una necessitat escenogràfica, i també van sortir de que per nosaltres el riure és perdre la gravetat. Vale. No? Hi ha com quan rius no saps ni quina cara fas, es belluguen uns muscles del cos que no sé, científicament o mèdicament està comprovat que només es belluguen o quan rius o quan plores o quan tens aquestes emocions molt fortes i espontànies. I llavors ens sembla que els globus, que estan inflats amb heli, que per això en el vídeo les fotos es veuen que s'aguanten amunt, perden la gravetat. També la gent ens diu que quan ens doneu el globo ens tornem a sentir nens. Hi ha tot una màgia, una onírica al voltant del globo, però sobretot és aquesta pèrdua de la gravetat. Si veniu a veure l'espectacle ho entendreu més de l'utilització que en fem després, o que en fareu, que en farem conjuntament dels globus.
Perquè és un espectacle partícip, oi? La grotesca?
Bueno, més que per... Vull dir que ningú es pensi que el fem sortir...
No, però vull dir que no hi ha una barrera tan gran com en altres espectacles amb l'espectador i l'artista.
No, perquè l'espai és molt petitós, per 32 persones, doncs tothom ho veu molt bé, tothom ho sent molt bé, hi ha un treball sonor, una banda sonora feta per la Joana Gomila i que està cuinat en directe per l'Oriol Luna, que és el tècnic i músic que ens acompanya. Aneu amb auriculars, la gent no escolta amb auriculars, per tant és com molt proper i estàs a dins la peça, no? I ho compartim plegats i plegades. però que ningú es pensi que us fem sortir la pista i menys posar en ridícula ningú, que és
no, no. Això no, això no. Doncs se'ns acaba el temps, Jordi Ibet. Per tant, recordem als oients que si volen gaudir d'aquest espectacle poètic per reflexionar sobre el riure i altres coses i quin és el rol i el futur del riure en la nostra societat, no us podeu perdre La Grotesca, que estarà a Cal Estruc, a Sabadell, aquest divendres 18 i el dissabte 19 d'octubre, en 4 sessions diferents. En tenim 2 el dissabte, una a 6:45 de al vespre i l'altre a 9:45, i diumenge, 19 d'octubre, a 10:45 del matí i a 1:00 del migdia, si no m'equivoco. Per tant, 4 oportunitats per gaudir d'aquest espectacle poètic de La Grotesca.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per aquesta estoneta i que disfruteu molt també de la ciutat i que tingueu una bona acollida per part dels sabadellencs i sabadellenques.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Us esperem amb rialles.
Exacte, que vagi molt bé.
Adéu.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs, per anar acabant el programa, tenim a punt l'Elvira Franc al nostre estudi per parlar-nos. Inicialment ens portava un sol muntatge, que, com hem dit el sumari, ens volia parlar de Moltes Mercès, a la sala Versus Glòries, un espectacle de i amb la Mercè Comas, una gran actriu que tots i totes recordem per molts papers del nostre teatre i audiovisual, en el que ella mateixa recull molts moments de la seva vida que ja passen també a ser memòria de tots i totes i de totes les nostres vides. Però l'Elvira també ha vist un espectacle que no podem deixar passar per poder-ne parlar i per tant també ens parlarà de Hamlet, una versió recontra libre al Teatre Lliure,
teatre,
si no m'equivoco.
El Teatre de Gràcia de Lliure.
Perfecte.
Bona tarda, bon vespre.
Bon vespre, Elvira. Doncs som-hi i comencem per aquest que teníem planejat, que eren Moltes Mercès, i després afegim el Hamlet.
Perfecte.
Doncs som-hi.
Doncs, com deies, Moltes Mercès, escrita i interpretada per la coneguda, com deies tu també, Carles, per l'actriu Mercè Comas, a l'acollidora sala Versus Glòria, una de les sales de la capital que ens sentim com a casa. I en aquesta ocasió encara ens hi sentim més com a casa. Ens sentim com si fossin a un menjador d'una casa d'una amiga que ens explica la seva vida, una vida plena d'anècdotes i molt lligada al teatre. La Mercè relata la seva història de veritat, no fa teatre, és la seva història, des d'abans del seu naixement fins a l'actualitat. Però no ho fa teatralment. No veurem una tresina, ni tampoc dramatitzant els moments durs que ha hagut de superar, com totes les vides de totes les persones, que hi ha moments més durs.
I tant.
Doncs no. Sinó que ho fa d'una manera entranyable i plena de veritats. Mirant els espectadors com si els conegués de sempre. Amb pauses i moments que va d'un episodi a l'altre, com a vegades amb les converses passa, que expliques una història i llavors te'n vas amb una altra, i retorna a recuperar el que volia explicar al principi. Una actuació que es respira sinceritat i tendresa. L'acompanya en aquest viatge la seva amiga incondicional, la Rosa Andreu, que ja també coneixem, que només en sentim la veu, dient-li i recordant-li que expliqui algun fet o alguna peripècia que la Mercè ha viscut. Li diu: Mercè, explica aquella anècdota. I llavors la Mercè ho explica. La vida de la persona i la vida artística que es barregen formant la figura de Moltes Mercès. Algunes podríem ser nosaltres mateixes i d'altres només li pertanyen a ella, la gran estimada Mercè Comas. El títol de la funció ja ho diu tot. Dins la Comas hi ha moltes Mercès. La nena una mica rebel, la que li agradava la música, la que va començar a fer funcions dramàtiques al barri de Gràcia amb companyies i actrius força conegudes, la que després va formar part de La Cubana, fent teatre arreu i sèries televisives, tant còmiques com serioses, la lluitadora, que sempre ha buscat la part positiva de les adversitats que s'ha trobat, la que ha perdut un ésser molt estimat, o la que es va trobar en moments surrealistes en una comissaria. Ho explica també. la que sempre ha tirat endavant i, per sobre de tot, la que vol donar les gràcies a tanta gent que ha estat al seu costat i al públic que l'ha seguit. També agraeix al món i a la vida tot ballant i cantant. Aquestes mercès, aquest agraïment que el públic segur que els hi vol donar a ella per la seva generositat, honestedat i emotivitat i pel seu amor a la professió i a la vida. Una obra que està programada fins al 20 d'octubre.
Perfecte, encara ens queda doncs aquesta mitja setmana per si volem passar una bona estona, sobretot aquells i aquelles que la recordem per algun dels papers que ha fet.
Jo penso que tothom la recorda,
exacte.
Per un paper o altre.
Sí, i és maco aquest doble joc del títol, no? La quantitat de mercès que hi ha dins d'una persona i de la Mercè Comas, i agrair i aquest,
que vol donar
i aquest
també
agraïment.
Les gràcies. I tant que sí.
La situem per si a vegades, perquè jo crec que és d'aquelles actrius que moltes vegades no li coneixem el nom.
Potser
perquè
no.
Coneixem més els personatges.
La Tresina.
La Tresina, no?
Sí.
Per tant, la ubiquem. Ha fet de Tresina.
Sí.
Ha participat a La Cubana.
I tant.
Per tant,
sí. Ha fet moltes telenovel·les.
La màgica iaia Assumpción dels
Exacte.
Plats Bruts.
Exacte, Plats Bruts, i tant. Qui no
I
la
tant,
recorda?
Home.
Sí.
I la, altres... Lupe, la Lupe, sí, ho deia ella,
la Lupe.
O sigui, que sí. Això és meravellós. Sí. Anissaga de Poder, com la cartera de Anissaga de Poder, un
I
personatge
tant.
També molt estimat.
Sí.
Per tant, així, jo crec que si algun oient encara no sabia de qui estàvem parlant, jo crec que ara hi han donat prou pistes per saber qui és la Mercè Comas.
I també ha fet obres dramàtiques,
sí?
Eh? Perquè fa papers també que dius, no sembla, la Tresina o,
Exacte.
O la Lupe que deies tu, eh? Fet,
sí, sí.
Coses que quasi bé que t'ha fet treure les llàgrimes, eh?
Sí, sí, sí.
Així que és una bona actriu, a més, de bona persona.
I tant, i tant. Doncs som-hi, ho tornem a recordar, a la sala Versus Glòries fins sí. al 20 d'octubre.
Exacte.
Moltes mercès.
Sí.
Perfecte, doncs ara passem a aquesta nova incorporació d'última hora que hem tingut,
sí,
a
Hamlet. Sí, perquè
també
és una obra que s'acaba el 20 d'octubre i penso que val la pena parlar-ne, que la gent ho conegui, que si tenen temps que hi vagin.
Perfecte.
Perquè quedaran meravellats.
Doncs som-hi.
Com has dit, l'obra és Hamlet, una versió recontra libre, al Teatre Lliure de Gràcia. Una oferta teatral representada pel grup de Teatro La Plaza, dirigida esplèndidament per Txela de Ferrari, que va ser justament aquesta directora que va crear aquesta companyia composta per 8 actrius i actors, 7 amb síndrome de Down i una amb una discapacitat intel·lectual. En començar, cada un va explicant les seves característiques. En algun potser se li oblidarà el text, ho diu, a un altre potser no se l'entendrà, o potser li faltarà mobilitat. Però tot queda suplantat. El que diu que no s'entén com parla té un domini del cos extraordinari. El que té més dificultat de moviment té unes expressions facials que transmeten tots els sentiments. Cada una i cada un es dona completament a la seva actuació i genera una cohesió superlativa als espectadors. També, en començar, avisant que tot està previst. Els aplics que els mateixos intèrprets van col·locant estan marcats, com sempre es fa, a terra de l'escenari. Uh-huh. Això es fa sempre. Però ells els posen d'una manera tan precisa i amb tanta perfecció, mentre que no els toca actuar, seuen a la primera fila, tot mirant els seus companys. I els diàlegs seran sobretitulats perquè els espectadors puguin seguir aquesta representació de Hamlet tan especial, especial, sentida, profunda i emocionant. Un Hamlet que es fa la pregunta, sé o no sé? Amb més sentit encara, sé o no sé? Que segur que els milers d'actors convencionals que l'han interpretada o el mateix Shakespeare no s'hauria imaginat mai que aquestes 4 paraules haguessin agafat aquesta profunditat, no?
I tant.
Sé o no sé? Ells també són. Detalls de direcció acuradíssims i precisos que cada actriu i actor segueixen al peu de la lletra amb rigor i entusiasme i unes interpretacions plenes de passió, de sinceritat i de generositat. Són supergenerosos amb tot. Que deixa el públic perplex i al mateix temps amb ganes de participar en el que els actors els hi desitgin, els hi diguin. Com, per exemple, al final, ballant tots plegats a l'escenari o aplaudint tot el públic dempeus, la veritat. Com diuen ells mateixos, potser en sortir de l'espectacle haurà canviat la nostra mirada cap a ells. I segur que canvia la mirada. I que pensarem tots, tots, que moltes diversitats formen part del món humà. I mai més pensarem que ells o amb ells o amb nosaltres, diferenciant-nos, sinó que tots junts, som tots junts plegats. Una obra extraordinària. Jo diria que no se la deixéssiu perdre. I també, com he dit, es pot veure fins al 20 d'octubre.
Per tant, pocs dies per veure aquest espectacle, que com deies, que segur que és ben especial, i que jo és una... Rere micròfon l'Alvira em deia, jo crec que val la pena que se'n pugui parlar perquè és un tema que a tu també t'interessa i
sí,
t'he plegat. I és cert, és cert. Sempre diem que el teatre és un mirall de la nostra societat, però és mentida. És sí. Un mirall amb els temes que en parla. Però les persones que estan a dalt de l'escenari només són un tipus de persona que estan dalt de l'escenari recurrentment.
Sí. Sí.
I si el teatre ha de ser un mirall de la nostra societat, i que jo crec fermament que ho ha de ser en tots els sentits.
Exacte.
I per tant, amb la gent que pugi dalt de l'escenari. I fins que no veiem un Hamlet fet per una persona racialitzada, no serà un Hamlet, no? Vull dir,
sí.
No serà un mirall de la societat. I un exemple n'és aquest.
És aquest.
Persones amb diversitat funcional, amb síndrome de Down, que són capaces de pujar de l'escenari, això ho hem vist en espectacles de la Clàudia Sadó,
sí. Sí.
Que a més a
sí.
més surts, a part sí. d'emocionat pel propi espectacle,
surts.
Penses, ostres, és que quina capacitat interpretativa que tenen. I els hi hem qüestionat. Per què els hi hem qüestionat,
sí.
no?
Sí,
deixem-los
sí, sí,
pujar dalt de l'escenari com deixem pujar tothom
que sí.
i que demostrin el que són i que ens demostrin que som iguals.
Que som iguals. Que
no?
Ells diuen cada un, com he dit, les seves característiques, però tots tenim alguna cosa, tots
clar.
Tenim defectes,
I
tots
tant.
Tenim coses.
I tant.
Llavors, tots formem aquest món.
I
no podem diferenciar-los perquè realment, jo torno a repetir, surts de l'obra amb un altre concepte. De
sí,
dir,
sí.
Tots som iguals.
I tant. I tant, i tant. Doncs ja ho tenim. Moltes mercès a la Versus Glòries. Hamlet, una versió recontralibre al Teatre Lliure de Gràcia.
Exacte.
Per tant, aquestes dues recomanacions que avui ens ha portat l'Alvira Franch. Doncs moltes gràcies, Alvira. Ens veiem la setmana vinent.
A vosaltres. Adéu-siau.
Doncs fins aquí l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web i a l'aplicació de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials a Instagram, @amuntaltaló.estar. Tornarem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies una setmana més per escoltar-nos. Fins aviat.
Amunt al Taló.